els podcasts de Ràdio Estel. Taula compartida. Taula compartida, un espai on conflueix la diversitat de l'Església.
Benvinguts, amics i amigues, al nostre espai Taula Compartida. Cada setmana us obrim les nostres portes per oferir-vos un punt de trobada entre realitats diferents d'allò que és ser cristià i viure la fe i la creença en Déu en el nostre món d'avui. L'Església, edificada per Crist sobre els apòstols, es fa plenament conscient de les grans obres de Déu el dia de Pentecosta, quan els reunits al Cenacle van quedar tots plens de l'Esperit Sant i es van posar a parlar en altres llengües, segons l'Esperit els concedia expressar-se. Frase del capítol segon del llibre dels Fets dels Apòstols. Des d'aquell moment també inicia aquell camí de fe, el pelegrinatge de l'Església a través de la història dels homes i dels pobles. Se sap que al començament d'aquest camí és present Maria, que veiem enmig dels apòstols al Cenacle implorant amb els seus precs el do de l'Esperit. Aquesta orientació del punt 26 de l'encíclica Redemptoris Mater, Mare del Redemptor, de Sant Joan Pau II, ens porta a parlar de Montserrat, amb el monestir, la muntanya, la imatge de la Mare de Déu i sobretot un entorn de persones i obres espirituals, culturals i socials, en les quals ens centrarem avui i que han fet gran tant la comunitat benedictina com, en general, els cristians catalans. Per tant, a la nostra taula compartida coneixerem tres testimonis, concretament en aquesta ocasió, del que són alguns dels fruits més importants de Montserrat. Concretament, la lliga espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, l'escolania i les trobades d'animadors de cant per a la litúrgia.
Taula compartida. Un col·loqui on la vivència cristiana s'expressa des de la diversitat.
Parlem dels fruits que ha donat Montserrat des del seu naixement, ara fa uns 1.000 anys, i per fer-ho ens acompanya primer de tot, el saludem, Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. Senyor Maluquer, moltes gràcies, benvingut, bon dia.
Bon dia.
Bé, com definiria vostè la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, entesa com una associació de laics que va néixer en un temps difícil, no?, el 1899, en temps de Renaixença, després d'una decadència a Catalunya.
Bueno, un temps d'efervescència política,
sí,
val a dir, i de molt, vaja, i de molts desajustos i de molt impuls i molta empenta, i que, bueno, i que d'haver-hi uns joves, doncs, que es van sentir doncs interpel·lats perquè, diguem-ne, dins de tot el món de les reclamacions catalanistes i de defensa de Catalunya, doncs algú els va qüestionar que no es podia ser catòlic i catalanista a la vegada.
Uh-huh.
I llavors això els va dur doncs, a actuar i de la mà de aleshores, bueno, encara no bisbe Torres i Bages, doncs van tirar endavant el que seria poc després la Lliga Espiritual.
Uh-huh. Temps, per tant, de fort sentiment de reconstrucció de la identitat catalana. La Lliga participa amb altres grups d'Església en trobades obertes on s'estudien i s'aprofundeixen temes de rigorosa actualitat i on s'intenta crear també un estat d'opinió cristià i també responsable. També és el col·lectiu que custodia, per dir-ho així, una gran aportació del bisbe Torres i Bages, Josep Torres i Bages, que va ser bisbe de Vic, concretament la visita espiritual a la Mare de Déu de Montserrat. Quina és aquesta aportació espiritual, la de Torres i Bages? Vaja, és signe d'identitat per vostès.
Sí, bé, l'aportació és, com bé sabeu, doncs Torres i Bages tenia en Montserrat un referent. Per ell, de fet, es va fer ordenar episcopalment a Montserrat, sent bisbe de Vic. Vull dir que això també té el seu sentit, té un sentit. I aleshores, és clar, ell el que volia és que davant de certs corrents, doncs més laïcistes en el segle XIX, finals del segle XIX, doncs ell va sortir amb el text de la tradició catalana, la seva obra, aquesta en el que deia que Catalunya era el que era, perquè bàsicament s'havia configurat gràcies en gran part a les aportacions dels homes d'Església. Vull dir que això li havien informat un caràcter que la distingia i que la diferenciava. Uh-huh. I aleshores, doncs a partir d'aquí, és el seu mestratge i el seu referent el que doncs, és aquesta altra línia que va assumir a la Lliga Espiritual.
La Lliga Espiritual de la Mare Déu de Montserrat, que complia 125 anys l'any 2024, per tant, moment també de felicitació. Saludem d'altra banda, no es retiri, senyor Maluquer, el benedictí Efrem de Montellà, que és el monjo prefecte de l'Escolania de Montserrat, aquests nens que canten i que sedueixen molts devots i pelegrins, també turistes fins i tot, que van a Montserrat. Pare Efrem, bon dia i moltes gràcies, benvingut.
Molt bon dia, moltes gràcies a vostès.
Bé, jo crec que l'Escolania de Montserrat no necessitaria presentació, potser, però com la definiria vostè o quan li pregunten per primera vegada què hi diu?
A veure, ens pensem que és molt coneguda l'Escolania i a vegades te n'adones que no ho és tant, eh? Perquè...
Està bé això que diu.
Sí, perquè, per exemple, els escolans canten cada dia a la Salve, de la una, i cada dia tenim l'església plena. Però moltes vegades també et trobes amb converses amb gent del país que els pares de l'Escolania no saben ben bé què és o han sentit parlar alguna cosa, o quan venen a fer una visita descobreixen com un món des de zero, no? Uh-huh. I, per tant, no hem de pensar que és tan conegut com ho sembla. Però, tornant a la pregunta que m'ha fet, jo diria que l'Escolania de Montserrat és un cor litúrgic, un cor que està format per nens, que segueix una tradició europea molt antiga i que ens ajuda a solemnitzar el culte aquí a Montserrat i ens ajuda que els visitants, els pelegrins, i doncs, tots els que venen a pregar aquí dalt doncs, puguin tenir una experiència de Déu a través de la bellesa del cant. No? Uh-huh. I a part d'això, doncs, clar, són nens. Com que són nens, doncs, hem de tenir una escola per ells, hem de tenir una residència per atendre'ls i doncs, tota una sèrie de coses que aquí doncs, podem anar parlant. No?
Sí, i tant, podem anar comentant. Són nois que formen part d'una escolania i d'un cor i reben una educació acurada també durant la seva estada, educació escolar ordinària i també formació musical i, evidentment, espiritual. Com funciona a nivell musical i de formació general per als infants que formen l'escolania?
A veure, nosaltres com a escola som una tipologia d'escola que n'hi ha molt poques, que se'n diu un centre d'ensenyament integrat, uh-huh. que vol dir que es fa de forma integrada el currículum ordinari, per dir-ho així, de l'escola general uh-huh. i el currículum musical de per toca per edat. No? Llavors tot això es fa integrat en un sol currículum i tenim un sol claustre format tant per professors d'ensenyament general com de professors d'ensenyament musical. I d'aquests centres, a Catalunya només n'hi ha dos, l'Oriol Martorell, que està a Barcelona, i nosaltres mateixos. La diferència és que l'Oriol Martorell tenen tota l'etapa formativa, des de primer de primària fins a segon de batxillerat, i nosaltres només tenim cinc cursos, que són els cinc cursos de l'edat dels nens que formen el cor, que és de 9 a 14 anys. Mm-hmm. Som una escola més petita, i que el que potenciem més és l'aspecte del cor, però sota aquesta forma d'escola, així com funcionem. A tot l'estat espanyol n'hi ha 8 o 9 d'aquests centres.
Molt bé. Doncs l'Escolania de Montserrat, amb aquestes explicacions del monjo prefecte Efrem de Montellà, segur que és més coneguda, Volem fer que sigui una miqueta més coneguda, fins i tot a Catalunya.
Sí, sempre, perquè pot ser una oportunitat també per molta gent.
I tant, i famílies que tinguin nens i que també es puguin interessar per aquesta formació musical. Bé, i per completar la nostra taula, saludem el tercer testimoni que és amb nosaltres, és el de Natàlia Aldana, monja benedictina del convent de Sant Benet de Montserrat i membre de la comissió d'allò que hem esmentat abans, les trobades d'animadors del cant per a la litúrgia. És una activitat que té la connexió musical també amb l'escolania, però és ben diferent perquè es tracta de fomentar l'animació de cants per al poble, les parròquies, esglésies i altres comunitats cristianes. Germana Natàlia Aldana, benvinguda, bon dia.
Bon dia.
I moltes gràcies. Bé, com defineix vostè aquestes trobades, aquest servei que des de fa molts anys fa Montserrat, no? Els estius, en diverses setmanes, impulsant aquesta coordinació i aquesta ajuda als animadors de cant?
Sí, gairebé ja són 55 anys, perquè les trobades van néixer a l'any 1970, després de la reforma del Concili Vaticà II, quan la litúrgia, no, va ser ja en la llengua del poble, en la llengua vernacla, es feia necessari doncs, fer uns cants en la llengua popular, no, perquè la gent pogués també participar més en les celebracions litúrgiques. I Montserrat va assumir aquesta tasca, no? A través dels seus grans compositors com el pare Gregori, el Estrada, el pare sí. Ireneu, el germà Odiló, i van fer aquesta tasca de composició de nous cants per a la litúrgia que també requerien que fossin ensenyats, no? Als fidels per poder-los cantar en les parròquies. I és així com van néixer les trobades d'animadors de cant per a la litúrgia i que continuen fins avui.
Sí, sí. Es pot trobar tota la informació que es vulgui buscar a trobadesanimadorsdecant.cat. És una web ben fàcil d'entrar, trobadesanimadorsdecant.cat. I normalment es fan diverses setmanes a l'estiu, no? El juliol, agost, sobretot?
Sí, es fan tres trobades diferents, això normalment una setmana al juliol i dues durant el mes d'agost, per poder facilitar als participants això, que puguin venir a Montserrat a celebrar aquesta setmana intensa de treball, música, formació i també participació en les celebracions del santuari.
Efectivament. Bé, una altra pregunta molt breu. Què aporta Montserrat el necessari suport de la música en les misses i altres celebracions del poble en general? En altres paraules, hi ha un estil montserratí, podem dir?
Sí, jo penso que sí, i que a més també està difós en tantes parròquies, no? Montserrat ens aporta aquest plus de que allò que volem ensenyar ho veiem a la pràctica, no? Tant els cants com la direcció, això és un plus que a Montserrat s'hi troba. Sí.
Moltes vegades aquests animadors de cants, clar, no són professionals, sí que se'ls demana per participar-hi, per fer el servei, que tinguin uns mínims coneixements, una mínima capacitat, i a partir d'aquí doncs es fa tot un treball, no? Suposo, i hi ha diferents nivells de directors o animadors, però sempre es comparteix molt.
Sí. Si hi ha una mínima formació musical, sempre és més fàcil per poder llegir les partitures, però si no, doncs també ens adaptem a tots els nivells, perquè a més del treball, no, de lectura musical per poder cantar, sí que hi ha un altre nivell de direcció de l'assemblea. Mm-hmm. I aquí sí que es fan diversos grups segons, no, la formació de cadascú, i des de persones que comencen a persones que ja porten anys fent-lo, o mm-hmm. fins i tot venen antics escolans que venen ja molt formats, no, de l'escolania.
Sí.
Per tant, l'adaptació als nivells, això sí que es pot fer. Sí.
Doncs les trobades d'animadors de cant, si algú que ens escolta dirigeix cants en una parròquia o de vegades li agrada cantar i voldria potser assumir aquest servei en un futur, pot participar en aquestes trobades i entrar en el web. Fem una segona i última roda d'intervencions. Tornem al president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, Joan Maluquer. A banda del que hem dit abans sobre la Lliga, li volia preguntar què cal per formar part d'aquesta entitat. Bé, devoció a la Mare de Déu, catalanitat, voluntat de ser-hi, què diria?
Sí, a veure, de fet, nosaltres ens trobem amb tot un seguit d'una xarxa d'entitats cristianes regularment, uh-huh. cada 3 mesos, i ens hem adonat que de fet, entre les entitats que existeixen, doncs que totes les entitats, doncs, clar, tenen finalitats diverses i sobretot hi ha molt l'aspecte social i tot això. I, en canvi, l'única entitat cristiana o catòlica doncs, que una mica treballa el tema del compromís del país, pel país, com i com es demostrarà també al llarg de la història, perquè ara editarem la primera història de la Lliga i jo crec que serà molt sorprenent en aquesta commemoració dels 125 anys, que ha estat un treball llarg i dur, però que hem fet. Doncs bé, llavors, en aquesta premissa, la gent que se senti una mica, diguem-ne, amb aquest perfil específic, no?, de defensa del país, de la llengua i també de devoció a la patrona de Catalunya, doncs aquí simplement es poden adreçar, és que no, en aquests moments,
no
en el nostre web, que és lalligademontserrat.cat.
Sí, buscant la Lliga Espiritual de Montserrat a internet es troba fàcilment, sí.
Sí, es troba i en allà hi ha la manera. Estem actualitzant perquè també tampoc no tenim gaire recursos, d'alguna manera, però sí, en allà doncs es pot posar enviant un correu i es pot apuntar i ser. Jo s'he convocat a tot el seguit d'actes que fem i que estem fent i que farem aquest estiu a la Universitat Catalana d'Estiu, la segona jornada.
Molt bé.
I també que commemorem aquests 125 anys i
fantàstic.
També després amb el bisbe de Vic, doncs també a Vic farem un acte cap a la tardor i també aquí al Palau Robert, també aprofitant l'inici de la celebració del mil·lenari del monestir, doncs bé, hi ha tot un seguit d'actes que podran anar seguint.
Els extraordinaris del 125 aniversari i molts ordinaris, per exemple, cada any també la missa de l'11 de setembre, oi? Al matí a la Basílica de Santa Maria al Mar, de Barcelona.
Sí, sí, aquesta és l'activitat quan vaig entrar per la qual era coneguda la Lliga, però vull dir, i després el Premi Abat Mercet, que es dona cada dos anys, el millor llibre religiós editat en català. Que això són... I ara doncs, ens hem posat aquesta col·laboració amb la Universitat Catalana d'Estiu, perquè clar, no oblidem que la Universitat Catalana d'Estiu es fa a Prada, i a Prada doncs, és al costat de Cuixà. Per tant, és diguem-ne, el monestir original de Montserrat.
Sant Miquel de Cuixà, efectivament, sí.
No?
Molt bé. Moltes coses més podríem dir. Evidentment, avui hem presentat tres fruits de Montserrat. No ens oblidem de molts altres, com per exemple la revista Serra d'Or, les publicacions de l'Abadia de Montserrat, tot el llegat cultural que continua endavant. Abans d'acomiadar tots tres, pare Frem de Montellà, encara sobre l'Escolania, li volia fer una última pregunta. Com és l'activitat de l'Escolania cada any fora de Montserrat? Perquè també fa concerts arreu de Catalunya i fins i tot a l'estranger i altres moments, altres activitats.
Sí, aviam, això és també una tradició que va començar fa uns 50 anys, una miqueta més ja, perquè la missió de Montserrat, com tothom sap, és cantar aquí a Montserrat, no?, i solemnitzar la litúrgia aquí, i això ho fem dues vegades al dia, i això vol dir que els escolans canten 420 o 25 vegades a l'any, no?
Déu-n'hi-do.
Però per poder compartir també aquest bé cultural que suposa i per poder portar una miqueta aquesta cultura fora dels nostres murs, es va començar la tradició d'acceptar de fer concerts fora. Llavors, això, més o menys ara, el que fem és entre 10 i 14 concerts a l'any, però sempre a petició, eh? És a dir, rebem peticions d'entitats, de pobles, d'institucions que celebren alguna efemèride, que volen un concert de l'Escolania per solemnitzar també doncs, algun acte. I llavors estudiem cada petició i això es tradueix en uns 10, 12, 14 concerts arreu de Catalunya i d'aquestes peticions a vegades també en rebem de l'estranger. Mm-hmm. Llavors, doncs, el mateix, eh? Quan rebem una petició de l'estranger, sigui d'un festival de música o sigui... ara, per exemple, anem a Luxemburg perquè ens ha cridat l'ambaixada espanyola. Però a l'octubre vam anar a Roma perquè hi va haver el pelegrinatge de les diòcesis de Catalunya. Ho estudiem en cada cas i...
Es fan una o dues sortides cada any a l'estranger, no, normalment?
Sí, normalment sí. No, ja dic, no està establert d'una manera fixa perquè no ho promovem nosaltres, però rebem força peticions i les anem ordenant, eh? I doncs, sí, sí, és una oportunitat, ho veiem també com una oportunitat pels nois.
Clar, clar.
Van part de l'escolania.
És una motivació, efectivament, sí, sí.
Sí.
Molt bé.
Una oportunitat per aprendre, també.
Molt bé. Bé, finalment, i tot agraint la participació de tots tres, també l'esforç de brevetat sobre les trobades, germana Natàlia Aldana, una última pregunta. Com són les jornades, també per motivar els qui puguin estar-ne interessats a nivell humà, de dinàmica, de convivència? Ja ha comentat que participen en les celebracions litúrgiques, que hi ha sessions musicals, aprenentatge...
Sí, són jornades intenses, la veritat, perquè això, treballem el que seria el cant litúrgic, la direcció dels cants, la formació també litúrgica normalment amb una conferència, però després també hi ha aquesta part humana de convivència en els àpats, de sortir a les nits a cantar a les places, la participació a la litúrgia. Són dies molt intensos que creen també un caliu, això cal dir-lo, pel qual se'ns reconeix, no?, i que la gent també ho espera. I, per tant, sí, són dinàmiques intenses, però molt agradables.
I d'alegria, i tant que sí. Doncs animem els qui vulguin fer-se un lloc a l'agenda de l'estiu, que de vegades hi ha més temps, a participar en una d'aquestes setmanes. Moltes gràcies a tots tres, Natàlia Aldana, benedictina i membre de la Comissió de les Trobades d'Animadors de Cant per la Litúrgia, també Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, i el pare Frem de Montellà, benedictí monjo prefecte de l'Escolania. Una abraçada a tots tres i, bé, podem dir visca Montserrat, que és molt important tenir-la com a referent a la Mare de Déu.
Molt bé, doncs gràcies a vostès per convidar-nos.
Encantats.
Moltes gràcies.
Això, moltes gràcies.
Adéu-siau.
Taula compartida. El punt de trobada des de la fe i la proposta cristiana.
Parlar de Montserrat és parlar del Virolai, el cant de referència entre els dedicats a la Moreneta. Amb el títol Rosa d'Abril, els creients veneren la imatge de la patrona de Catalunya amb aquests versos de Jacint Verdaguer, amb música de Josep Rodoreda. Un himne que gairebé tothom coneix arreu de Catalunya, com també molts creients de la resta del món. Sobre les notes i la lletra del Virolai, del Rosa d'Abril, ens acomiadem. Fins aquí el nostre espai podcast Taula Compartida. Salutacions al Jordi Carretero, a les vies de sol, al David García, a la producció, i de qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Un plaer haver estat amb vosaltres. Fins d'aquí 7 dies. Que vagi bé.
Taula compartida. Un podcast de Ràdio Estat.